Tot anirà bé, amb Toni Marín. Like a good summer.
Estic rient perquè en Josep Martí Blanc... Bona tarda, Josep.
Hola, Toni.
Diu que ja ha omplert el rebost de llet, no? Amb la qual cosa ja ho tens. Ja, amb això ja n'hi ha prou, no?
Ja tinc tot el que puc explicar en públic que consumeixo habitualment.
Sí.
Sí, la llet és una d'aquestes coses.
Tot el que m'agrada. Això, hem de parlar d'això. Hem de quedar immediatament. Ets conscient, no?
L'altre...
conversa privada.
Un micro de ràdio no és el...
No és el lloc més adequat. No és el lloc més adequat. Sota, en quin moment? Ara entrem a matèria, però m'estaves dient quin rotllo, i és veritat, i m'agrada també dir-ho públicament, una mica el que ens... Jo crec que ens veiem una mica obligats a fer els mitjans, perquè efectivament contribuïm a aquest ambient enrarit en el que ens ha tocat viure aquests dies.
Mira, ahir al migdia... no, abans del migdia. Saps, la Sexta, per exemple, que fa aquest model de televisió de low cost, que suposadament hi ha un desplegament, però que en veritat són quatre i el cabo tirant tios de llenya a la foguera per a que...
Què t'he partit, és d'aquesta manera que ho expliques?
Vaig veure 20 minuts mentre esmorzava això i vaig pensar, ara sortiré al carrer i la gent estirà practicant canibalisme. Ens estirem menjant uns als altres. I entre el poc i el massa hi ha la mesura. Hi ha un problema seriós, si això dura molts dies hi haurà problemes en alguns supermercats, però crec que també és responsabilitat dels mitjans explicar les coses amb un punt de fredor i no convidar la gent a sortir de casa a córrer cuit amb el carro per anar a caparar brics de llet.
De llet. Diu que després vaig jo al súper i no em queda, no?
Bueno, ja ho vam viure amb la pandèmia. La gent, normalment, la gent sana, al lavabo va una vegada al matí, podia, no? I la gent va comprar paper de vàter per a 6 anys seguits.
Sí, sí, era brutal.
Pues una mica de senderi.
De tota manera, un dia serà interessant que analitzem una altra cosa, que és el triomf dels discursos apocalíptics. És a dir, això hi ha gent que des de les seves particulars tribunes els diaris o les emissores de ràdio triomfen veient sempre la realitat això, d'una manera una mica apocalíptica, no?
Exagerada, no? Apocalíptica, sí, de vegades, sí, entusiasta, sí, d'altres. Tot se fa gran, tot se fa molt gran. Per exemple, pues surt una cantant i fa una cançó, una elegia al penis de la seva parella, i més enllà dels mèrits musicals, doncs ja sembla que hagi aparegut Kierkegaard a canviar la història del pensament, no? Quan això de fer apologia d'una cigala, per parlar clar, doncs era algo que van ser fer als bars o entre els amics, no... Bueno, pues ara hem tot tendeix a fer-se gran, lo bo, lo dolent, lo anecdòtic, tot és gran i tot... El que tenim és la pretensió, la gent que estem al món ara, de que tot sigui viscut sempre de la manera més gran possible i, si pot ser, com si sigui per primera vegada que passa, ja. Saps? Les dues coses sumades són terribles, perquè fan perdre el sentit de la proporció. Perquè la majoria de coses ja han passat i la majoria de coses no són tan grans com de vegades se presenten.
Un altre dia parlem d'aquesta apologia de la qual parlava, se m'ha fet gràcia. Com a títol de llibre, seria un llibre en el que no ens detindríem en aquest recorregut per les estanteries de les llibreries que es fa cada setmana el Josep Martí Blanc per seleccionar un llibre que avui no és un llibre qualsevol ni de bon tros, no?
No. Avui porto el llibre d'un mort. Una persona que aquest any, el juny, farà 30 anys que es va morir, i que el novembre, crec, farà 100 que va néixer. El llibre es titula Joan Fuster, figura d'assaig, perquè el que intenta aquesta compilació de textos és reivindicar-lo com el gran assagista que era. Quan presentes una miscel·lània de textos tan important, o més, no, més no, però tan important com qui els va signar en el seu dia, en este cas Joan Fuster, és la persona que els compila, perquè triant està fent un llibre de coses, clar, que ja existien, però està fent un llibre nou. La selecció dels textos és del professor Antoni Martí Monterde, I dius, per què Martí, que sóc jo, ha triat el Joan Fuster figura d'assaig? Doncs pues mira, per a no deixar-me res, avui m'he apuntat els motius perquè...
Ara em tens molt impressionat.
Els he triat, mira.
Això està canviant molt, eh? O sigui, ara ja vens fins i tot en guió.
Exacte.
Impressionant.
No, però és que això no volia deixar de dir-te coses. Mira, no tenim grans assagistes en català. I els que tenim els hem de reivindicar. Els francesos tenen a Montaigne, els anglesos, tot i que fos a través d'un amic seu que va acabar fent la seva vida, però va quedar acreditat que el doctor Johnson era un gran assagista, encara que el que ho acredités fos James Boswell. Va dir que la cultura té una selecció d'assagistes. Català anem justos de tot, no? El nostre armari hi ha poca roba sempre, i en l'assaig no som l'excepció. I per tant, el Fuster l'hem de reivindicar. Després, l'he triat també perquè és valencià. I en això, quan Fuster vivia, els grans reconeixements en vida li van fer aquí, a Barcelona. Però això no amaga que des de Catalunya hi hagi certa... els valencians acostumem a mirar-los per sobre de la... per damunt l'espatlla, saps? És com si féssim una mica de caritat. Yeah. I això no és només el passat. El Francesc Mira, per exemple, en els últims anys ha tret llibres que són la millor literatura que es fa en català en aquests moments, i aquí ens passa una mica desapercebut. El Francesc Marc Álvaro, que de vegades en parlo, sempre diu que el Fuster, si fos francès, seria molt més conegut, que no escrivint en català. I crec que també seria més conegut si fos, en vez de valencià, català, saps? Per això també l'he triat. Després l'he triat perquè escriu bé, i llegir és un exercici que ha de ser plaent, i per tant amb el Fuster xalis, perquè escriu bé, perquè pensa bé, i això no vol dir que hagués d'estar d'acord amb les coses que diu i defensa, perquè va quedar una mica segrestat per la dimensió política de la seva obra, i en canvi jo crec que val la pena reivindicar-lo com un tot literari i assagístic, i perquè la memòria d'un escriptor sonora llegint-lo, no fent tuits, fent memòria de que és el 30è aniversari de la seva mort, o fent veure que tothom sap de què parlem quan parlem de Fuster, perquè la gent que es mor al cap d'uns anys, o que passa és que tothom li sona, tothom sap alguna obra, diu, sí, aquest és el de nosaltres, els valencians, i un altre que sap una mica més, afegeix així, i del diccionari per a ociosos, o de l'home a mesura de totes les coses, no? I tothom fa veure què, però en veritat cada vegada es llegeix menys, fins que un dia aquesta memòria es perd. I per tots aquests motius, Joan Fuster, figura d'assaig, editorial Coma Negra, selecció i pròleg d'Antoni Martí Monterde, 500 planes del millor Fuster.
Professor Antoni Martí Monterde, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres. Abans de tot, li faré la pregunta...
A vosaltres.
Que m'ha deixat encefat el Josep Martí Blanc. De què parlem quan parlem de Fuster?
Doncs mira, d'un d'aquests llibres que cal tenir el rebost per si s'acaba el món.
És una gran resposta, eh? Com s'ha dut a terme aquesta tria, professor Martí?
Bueno, abans el Josep Maria Martí, amb qui no tinc cap vincle familiar, és merament una coincidència feliç o infeliç, diu una cosa molt interessant, i és que els antòlegs, les antologies les fan antòlegs, i les antologies parlen tant de l'antologat com de l'antòleg. En molts sentits, quan jo estava preparant aquesta antologia d'assajos de Joan Fuster, estava fent molta memòria de com jo vaig descobrir Joan Fuster, què va significar per mi Joan Fuster i per què Joan Fuster per a mi va ser fonamental perquè jo esdevingués un assagista, i permeteu-me que utilitzi un terme que tampoc no sé si és gaire apropiat parlar d'un mateix. Però en tot cas, si jo sóc un assagista, si jo sóc un escriptor, és perquè un dia vaig començar a llegir Joan Fuster.
Caram.
I Joan Fuster em va portar a molts altres autors, per exemple Josep Pla, pràcticament de manera directa, a Montaigne, a Voltaire, a Montesquieu, a Erasme. Joan Fuster té una cosa absolutament impressionant, i és que és un grandíssim professor de lectura. Si obres i passes per totes les portes que ell te posa damunt de la taula amb els seus llibres, al cap d'uns mesos de lectura i de relectura, esdevens una persona bastant més sàvia del que eres abans.
Caram.
I aquesta és la idea del llibre.
Això se'n diu una gran campanya de comunicació.
Podem afegir una altra cosa. Escolti, al lector, a l'oient de Ràdio Estel. A més,
sí, sí.
Si vols ser més savi. Deia abans a la meva introducció, Toni, que moltes vegades el que ha passat amb el Fuster és que, com que la política ho acaba contaminant tot, i ell és un home que no va defugir els debats del seu moment i, per tant, tenia una dimensió política, això una mica corries el risc de que l'encaixonés, no? I que la seva mirada sobre ell es contaminés de prejudici en la mesura que s'identificava amb ell amb una determinada línia de pensament polític. En la teva compilació, jo he observat, i si no és així, si és així ho expliques, i si no també, la voluntat de presentar un Fuster que sobrepassa tot això i que queda vestit com un gran literat, com un gran crític literari, cultural. Hi ha hagut esta intenció de dir, vaig a recuperar la part de Fuster que sobrepassa la dimensió política del personatge?
Sí i no. Sí, per un costat és cert que el centre de gravitació d'aquesta antologia és sobretot la literatura i la crítica literària i la crítica cultural. Però per un altre costat, si nosaltres valencians no hagués estat un bon assaig des del punt de vista literari, no hauria tingut l'eficàcia política que va tenir. És a dir, un intel·lectual és un escriptor que intervé en l'espai públic. Però si aquesta intervenció és avorrida, no mobilitza ningú. En canvi, Fuster es va tirar el país a les esquenes gràcies a un llibre que està escrit en un mes, a més directament escrit a màquina, i que no s'explica sense una construcció estilística forta, sòlida, des del punt de vista literari. L'eficàcia del llibre de Nosaltres a València, l'eficàcia política i intel·lectual, és perquè Joan Fuster és un gran escriptor, literàriament parlant. Dit això, sí, és cert, és a dir, és una antologia eminentment literària. De fet, a banda del centenari, fa 10 anys, el meu grup de recerca, Literatura Comparada a l'Espai Intel·lectual Europeu, vam començar les nostres activitats amb un primer simposi sobre Joan Fuster, que es deia Joan Fuster, figura de temps. Això va ser l'embrió d'una col·lecció d'assaig, Edicions UB, que es diu la col·lecció Figura. L'homenatge del nom de la col·lecció al primer volum de diaris de Joan Fuster és evident. I fa uns 2 mesos, al febrer, vam fer, independentment de l'existència o no existència de l'any Fuster, perquè encara no s'havia comunicat oficialment res, vam fer un simposi, també del grup de recerca literatura comparada a l'Espai Intel·lectual Europeu, a la Universitat de Barcelona i al MUB a Vilajoana, un simposi Joan Fuster, figura d'un segle. Tots dos simposis i tots dos llibres, perquè el segon llibre de l'últim simposi també ja està en premsa, tenen una gravitació eminentment literària. Però això no vol dir que nosaltres exhaurim Fuster en aquest sentit. Fa un any i mig, si no recordo malament, l'editorial 3 i 4 va publicar un llibre molt, molt complementari d'aquest que tenim ara entre les mans, que és Escrites de combat. Diguem-ne que és l'antologia simètrica d'aquesta des del punt de vista polític. S'acaba de fer una nova edició de Nosaltres valencians. Si em permeteu resumir-ho tot amb un aforisme de Joan Fuster, entre tots ho farem tot. S'estan fent simposis sobre la llengua, s'estan fent simposis sobre la història i la política. Nosaltres hem fet 2 simposis ja i 2 llibres eminentment literaris. Coma Negra és una antologia eminentment literària. Estic segur que n'hi haurà moltes més activitats i molts més llibres. I a més, com diria Joan Fuster, l'única manera seriosa de llegir és rellegir.
Deixa'm dir-te que això dels aforismes té la seva gràcia perquè tenen molta força i, sí, i semblen irrebatibles, però el meu poble, que culturalment és més valencià que barceloní, per entendre'ns, això d'entre tots ho farem.
Quin poble és, perdó?
De la Cala, del Baix Ebre, l'Ametlla de Mar.
Ah, molt bé.
I entre tots ho farem tot, i algú sempre et diria al meu poble, si ho hem de fer entre tots, no acabarem fent res. Més val que algú s'hi posi.
Bueno, pel moment el que va davant, va davant.
Exacte, el que va davant, va davant. Però, escolta, en el moment que estem ara, és a dir, tu poses aquest llibre al mercat de la mà de Coma Negra, calia que hi hagués una efemèride pel mig per a... reivindicar la figura, ho dit d'una altra manera. 30 anys després de la seva mort, el lloc que ocupa Fuster a les lleixes de les llibreries és el que s'escau, o creus que hi havia una mancança que ara pot quedar solventada amb motiu de les dues efemèrides del 2022?
A veure, les efemèrides a mi no m'agraden gens ni mica. De fet, si tornem enrere en la nostra conversa, fa 10 anys que vam fer un simposi que no venia tothom, no hi havia cap centenari, no, hi havia, sí que hi havia un aniversari, que era el 50 aniversari de la publicació de Nosaltres els Valencians. Però bueno, era una celebració que, comparada amb el centenari d'un naixement o d'una mort, és molt, molt invisible. Jo crec que no calen homenatges. És a dir, l'homenatge és una cosa que Fuster detestava. I jo crec que la qüestió és preguntar-nos quines són les lectures necessàries avui. I Fuster, al meu entendre, és una lectura molt necessària. D'altra banda, és cert que l'antologia és eminentment literària, però fixeu-vos en quin text es tanca aquesta antologia. És un article publicat a Serrador en 1981, pocs dies després de que li posessin un parell de bombes a casa seva. Es diu, qui dia passa, any empeny. Clar, a Joan Fuster és una escriptora qui en el 1981, el mateix any del cop d'estat del 23F, i recordem que el 23F del 81 els tancs no van sortir a Barcelona ni a Madrid, van sortir a València, i van posar el mateix any de la Loapa i del 23F li van posar una bomba. Volien matar-lo. Anys enrere l'havien cremat en efigie, criminalitzant-lo per haver dit que alguna cosa antipàtica, aparentment antipàtica, sobre la paella, dient que a la paella, a l'Albufera, a la paella hi posaven rates. Clar que posaven rates. Rates d'aigües, que
taus.
Són un tipus de...
Posaven taus. Són...
Sí, sí. Però clar, el problema és que allà on hi ha un intel·lectual, de sobte poden passar dues coses. O que canviï el país de fesomia, com va passar amb el Jacques d'Emile Solà en 1898, o que li facin la vida impossible. En el cas de Fuster han passat les dues coses. Va canviar el país de fesomia, és a dir, la idea de Països Catalans, recordem-ho, no és un imperialisme barceloní, surt d'un poble que es diu Sueca i que està a 30 quilòmetres al sud de València. La idea de Països Catalans surt de Sueca i amb Nosaltres els Valencians canvia la idea de país que teníem fins aleshores. Jo crec que és una idea encara vigent, encara que des del punt de vista pragmàtic ara mateix sigui bastant irrealitzable. Però què seria del catalanisme polític al Principat si no s'hagués publicat mai un llibre com Nosaltres Valencians?
Però veus,
o si s'hagués pogut publicar Nosaltres els Catalans, de Vicenç Vives.
Uh-huh. Però, veus, aquí et deia que no cal estar d'acord amb Fuster per llegir-lo, xerrar. Perquè a mi, per exemple, la idea del País Valencià des del catalanisme militant, jo penso que a la Comunitat Valenciana, que és com s'ha acabat dient finalment, li hagués sortit a compte dir-se Regne de València, per exemple, o crec que la idea de països com a tal, articulada políticament en funció de la sensibilitat que hi havia entre els valencians, doncs a la millor alguna actuació de la intel·lectualitat Fuster i els que van vindre després, crec que no tot, des del punt de vista del resultat, que és pel que es jutgen les idees i les coses, jo particularment sóc dels que penso que no tot tan Fuster és positiu. Però en tot i això sí que reivindico que se'l jutge d'un punt de vista de l'alçada del seu pensament i de la seva escritura, i que per això cal reivindicar-lo.
És que és aquesta la paraula, no? Reivindicar, la meva sensació, escoltant-vos amb tota l'atenció. Deixa'm dir-li, professor Martí, que m'acabo d'apuntar el nom perquè acabo d'escollir aquest llibre com el meu autorregal de Sant Jordi. No, de veritat, em sembla que és brutal, i tinc la sensació que és un punt de partida, és a dir, que aquest llibre pot representar realment un punt de partida, no?, per viatjar després per l'obra d'aquest home, no? Hi ha una clara intenció de reivindicació, no?, a l'hora de dur a terme aquesta obra.
Sí, sens dubte, aviam. Reivindicar és una paraula massa vinculada a la política. A veure, quan estem fent una reivindicació, podem fer una reivindicació de la lectura, ja, senzillament. I, a més, clar, hi ha una qüestió fonamental. És a dir, abans parlàvem de que hi ha una gran mancança d'assaig, que tenim un cert dèficit d'assaig. El mateix Joan Fuster, en literatura catalana contemporània, titulava un capítol així, un cert dèficit d'assaig. Jo crec que això, afortunadament, ha canviat. És a dir, Joan Fuster és una peça fonamental, però al costat de Joan Fuster, en la mateixa època, tenim escrivint a gent com Gaciel, com Josep Maria de Sagarra, a través de les Mouris, com el mateix Josep Pla, que, clar, molt sovint vinculem al diari o al memorialisme autors com Gaciel o com Josep Maria de Sagarra o com Josep Pla, però també són grans assagistes. I, a més, en molts casos, tenen a veure amb una cosa que és fonamental en la història de la literatura catalana, que és la vinculació amb periodisme literari. La major part de les pàgines del diari de Joan Fuster van anar a parar, o prèviament o després, a la premsa. I la premsa és la matriu de la prosa contemporània més interessant de la nostra literatura, tant al País Valencià com al Principat. Fins i tot autors que no diries que es van dedicar-se al periodisme tenen moltíssimes pàgines i molt bones, sí, a les hemeroteques. Pensem, per posar un exemple molt, molt clar, i alhora fent una altra reivindicació, J.B. Foix. Uh-huh. Tres quartes parts de l'obra completa de J.B. Foix, el gran poeta avantguardista del segle XX català, estan publicades a La Publicitat, a La Premsa, uh-huh, i a L'Amic de les Arts. Sí, i les moltes pàgines de Josep Pla, al meu entendre, de les millors, es publiquen a La Publicitat i a La Veu de Catalunya. Tot això després va parar en llibres. I aquests llibres formen una biblioteca de prosa, no diré ni d'assaig, ni de diari, ni de vegades ni tan sols de novel·la, perquè la novel·la vés a saber què significa ara mateix, una prosa que veritablement és perfectament homologable a qualsevol de les literatures del nostre entorn. Perquè molt sovint ens pensem, ai, que pobrets que som els catalans, que tenim una literatura petita, i Joan Fuster, i com Josep Pla i molts d'altres, és la demostració de que no som una literatura petita. Joan Fuster té un assaig meravellós, que està recopilat en aquest llibre, que es titula Literatura entre literatures. I em sembla que és una relectura molt pertinent, perquè en aquell article, que és del, si no recordo malament, és de 1960, està tota l'estructura intel·lectual de l'Institut Ramon Llull. Tota l'acció que el Ramon Llull pot fer pel bé de la literatura catalana a l'exterior està plantejada en aquell article d'un full i mig. I d'altra banda, remarca una qüestió fonamental que em sembla que ho hem de tenir molt present. La literatura catalana té uns lectors potencials d'uns 10 milions d'habitants. No tots els ciutadans de Catalunya, el País Valencià i les Illes o el Rosselló són lectors potencials des del punt de vista estricte, però és un factor amb el qual s'ha de tenir present. I des del punt de vista de la dimensió i la complexitat del camp literari, del camp editorial, la voluntat dels editors, que afortunadament ara ja no depèn dels grans grups, sinó que hi ha un munt de literatura d'editorials mitjanes emergents que estan apostant decididament per l'assaig, enmig d'aquesta complexitat som una literatura perfectament comparable a una literatura com la neerlandesa, com la sueca, com la noruega, com la islandesa, salvant les distàncies demogràfiques, perquè són poblacions molt més grans com l'hongaresa o la polonesa, des del punt de vista de la raresa que és la literatura catalana. No és més rara ni és més petita que aquestes literatures europees que he posat damunt de la taula. Uh-huh. L'únic que hem de fer és llegir-nos.
Sí,
llegir-nos i a més en aquest context europeu.
I si em permets, aprofitant que aquí hi ha alguns textos, el llibre que parlem avui, alguns textos en els que Fuster parla sense pèls a la llengua d'algunes obres, d'altres, una de les coses que sí que hauríem de fer és dir-nos les coses pel seu nom i anar expulsant del mercat tot allò que no val la pena, encara que sigui en català, perquè moltes vegades caiem en la tentació de celebrar qualsevol cosa pel fet que estigui fet en català. Saps?
Absolutament d'acord.
I llavors això ens fa un mal, ens fa un mal terrible. I en la línia del que deia el Martí ara sobre el, diguem-ne, el microassaig que acaba sent un article de diari, a la compilació aquesta hi ha un text de Fuster molt divertit que es diu Sort i dissort, de l'article de diari. Uh-huh. Sí. Bueno, això, no? De dir, escolti, la necessitat dels que ens dediquem a escriure, la dificultat dels que ens dediquem a escriure perquè tenim el mal costum de menjar tres vegades al dia i vestir-nos amb totes les peces de roba i, per tant, has d'ingressar. No? I acabes ingressant a través de l'article de diari i llavors tot allò, al cap d'un any ben replegadet i recosit de nou, doncs vinga, fas un llibre d'assaig. Però en tot cas, crec que és un bon llibre que valia la pena reivindicar, més ara que s'atansa Sant Jordi, també la valentia, no només la feina del Toni Martí i Monterde, també la valentia de l'editorial per fer una aposta pues, que no serà massiva, però que és necessària.
Eh? Sí, molt interessant. L'enhorabona, a veure si coincidim per què em dediqui el meu exemplar per Sant Jordi. Professor Martí, moltes gràcies. I enhorabona.
A vosaltres, gràcies.
Gràcies, bona tarda. Antoni Martí Monterde, l'autor d'aquest llibre, figura d'estat Joan Fuster. Ja has pensat en què et gastaràs el teu bonus cultural? O...
Espera, he portat uns aforismes de Fuster, perquè he pensat que encaixen amb la secció aquesta.
Vinga.
Diu, les poques lectures aparten de la vida, les moltes ens acosten.
Ah, que bonic.
Ara el tècnic hauria de posar aplauso. Què?
Vols aplausos?
El segon. Només hi ha una manera seriosa de llegir, que és rellegir.
Molt bé.
Vale?
Molt.
I el tercer, que és el que més m'agrada. Tots, si arribem a tenir raó, la tenim a mitges. Ja està, aquí s'acaba. Tots, si arribem a tenir raó, la tenim a mitges. I jo afegiria, això vol per a tots... menys per a mi, que la tinc sempre i del tot.
Que bo. Aleshores, podríem acabar la secció sempre amb aforismes. Fa una estona que estic en plan mala persona, esperant trucar-te o enviar-te un missatge, a veure si torna a sonar el ting-tong aquest que tens, que em té fascinat, deixa'm que et digui,
És un...
Marca de la casa.
Marca de la casa.
És marca de la casa.
Hem de fer un especial Sant Jordi,
Fem-ho? No? Fem-ho. Josep Martí Blanc, bona setmana.
Igualment.
M'estic plantant... Tu, com a client, en general, com deus ser?
Com a client?
Com a client. Tu vas a un restaurant, vas a... Ets un bon client? Ets amable? La lies?
No, sóc de tant amable i comprensiu.
Sí.
Menos quan tinc les hormones alterades.
Que és la meitat del temps, o sempre, ara no ho sabem. Fem una pausa, són les 5, tornem de seguida amb la tertúlia clients, fins ara mateix.